Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dilluns 22 d'octubre de 2012. Resultats desiguals a les eleccions a Euskadi i Galícia celebrades ahir. A Galícia, el PP, amb Alberto Núñez Feijóo al capdavant, ha revalidat i ampliat la majoria absoluta en 41 diputats. En canvi, al País Basc, el panorama canvia radicalment i el PNB, amb Íñigo Urkullu com a cap de cartell, segurament governarà o en solitari, o en pactes puntuals, o en una coalició que podria ser amb els socialistes bascos. No serà, doncs, l'endecari per segona vegada Patxi López. EH Bildu ha irromput al Parlament Basc en les primeres eleccions sense l'amenaça terrorista amb 21 escons i els mateixos socialistes baixen a 16, també perd pistonada el PP, que es queda amb 10 diputats. Per tant, l'eix nacional a Euskadi queda totalment modificat amb un govern que tindrà 9 inquilí a Ajuria Enea. Aquestes eleccions han estat també molt observades des del panorama polític estatal, amb el debat sobiranista, podem dir que de perfil baix a Euskadi, i amb les eleccions catalanes a la vista. Els polítics d'aquí també prenen nota del que ha passat. Els ciutadans han parlat i això és la democràcia. Ara cal interpretar-ho i, sobretot, que els ciutadans es beneficiïn del servei públic que han de fer els polítics. Passen 2 minuts de les 8, salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, el Ferran Capdevila i el David García a la redacció i la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim ara les principals notícies de les últimes hores. Els pronòstics s'han complert a Euskadi i a Galícia. El Partit Nacionalista Basc ha guanyat el País Basc i Íñigo Urkullu serà amb tota probabilitat el nou lehendakari. L'esquerra abertzale ha irromput amb força i EH Bildu entra al Parlament amb 21 diputats.
Les urnes han passat factura a les forces constitucionalistes. A Galícia, el Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo ha eixamplat la majoria absoluta amb 41 diputats. El Partit Socialista Gallec perd 7 escons i l'històric José Manuel Beiras entra amb 9 diputats. Això relega, per tant, el bloc nacionalista gallec. Pel que fa a la participació, el País Basc ha pujat lleugerament respecte a fa 4 anys i s'ha situat al 65%. A Galícia, en canvi, no hi ha hagut tanta com a l'any 2009. Ha baixat molt poc i s'ha situat al 63%.
Els 27 diputats del Partit Nacionalista Basc permetran Íñigo Urkullu ser el nou lehendakari, amb 3 escons menys que l'any 2009, però amb un descens dels socialistes a 16 diputats i del PP a 10.
Això sí, el Partit Nacionalista Basc haurà de crear complicitats amb alguna altra formació per assegurar-se la investidura d'Urkullu i, per tant, arribar a algun tipus de pacte. L'altra conclusió derivada de les eleccions basques és el descens dels partits que allà anomenen constitucionalistes. El govern ha desgastat notablement els socialistes de Patxi López, que no ha sabut capitalitzar la històrica decisió d'ETA de fa un any. El lehendakari en funcions ha admès la derrota i s'ha compromès a valorar els resultats a fons els propers dies. El popular Antonio Bassagoiti no ha revalidat la confiança dels que li van fer el 2009 i ho ha atribuït, segons ha valorat ell mateix, a la crisi econòmica i també l'augment de forces constitucionalistes.
I l'altre gran titular a Euskadi és la irrupció amb força, molta força, de l'esquerra independentista abertzale, unida amb les sigles d'Euskal Herria Bildu. Els de Laura Mintegui s'han imposat com a segona formació política i han entrat a l'hemicicle amb 21 diputats, confirmant una majoria nacionalista que representa 2 de cada 3 escons al Parlament de Vitòria. Galícia, d'altra banda, era una prova de foc per al Partit Popular. La comunitat és un feu indiscutible del PP, però la crisi econòmica de l'Espanya, presidida per Mariano Rajoy, havia convertit aquesta cita amb les urnes en una mena de revàlida per als populars.
Alberto Núñez Feijóo no en tenia prou a guanyar, cosa que es donava per descomptat, sinó que li calia fer-ho De manera indiscutible, el Partit Popular, de la majoria absoluta al Congrés dels Diputats, necessitava com l'aire que respira una majoria absoluta gallega. I ho ha aconseguit amb 41 escons, 3 més dels que marquen el tall al Parlament de Santiago de Compostela, cosa que aplana del tot el camí cap a la presidència de la Junta. Prova del respir del Partit Popular ha vingut doncs, de la seu central, on la secretària general, Maria Dolores de Cospedal, ha parlat d'un resultat magnífic per al seu partit, que ha rebut el premi per fer una política seriosa, diu, i austeritat, i també per reconèixer la realitat i prendre mesures per afrontar-la.
La creu és la dels socialistes de Patxi Vázquez, una cara nova que també podria haver representat una bala a escala nacional per fer valer el lideratge d'Alfredo Pérez Rubalcaba.
Però els socialistes encara estan entrampats en una davallada constant que tampoc ha tingut compassió dels companys gallecs. Han perdut 7 escons i es queden amb 18. L'històric José Manuel Beiras pot presumir d'un carisma fort fora mida durant la nit electoral. Es va mostrar doncs, molt entusiasmat amb unes declaracions que ho diuen tot. Diu que ja es pot morir feliç. Després de cindir-se del bloc nacionalista gallec, aquest polític de 74 anys ha estat al capdavant de cartell de l'Esquerra Unida a Nova, la coalició coneguda amb el nom d'Alternativa Galega d'Esquerda, i ha irromput amb 9 diputats. Això eixampla el triumvirat a l'hemicicle gallec i a partir d'ara hi haurà 4 forces al bloc nacionalista gallec amb 7 diputats dels 12 que tenia.
Repassem ara altres notícies. Avui torna a haver vaga dels treballadors dels transports metropolitans de Barcelona. Són aturades parcials coincidint amb les hores de més afluència.
La Conselleria d'Empresa i Ocupació de la Generalitat ha dictat uns serveis mínims del 50% en metro i del 33% en autobusos. Al metro, les aturades estan convocades en dues franges. Una, al matí, de 6:45 fins a 9:45 del matí, l'altra a la tarda, de 5 a 8 del vespre. Els serveis mínims marquen per aquestes hores que hauran de circular un de cada 2 trens. Pel que fa a la resta de l'horari, el servei serà el normal. Pel que fa als autobusos, les aturades també es divideixen en dues franges, de 6:45 a 3:45 de la tarda i de 8 a 12 de la nit. En aquest cas, els serveis mínims marquen un autobús de cada 3 en les línies 9, 11, 21, 24, 63, 65, 92, 95, 109, 150, 157 i D20.
Canviem de qüestió. El jutge que investiga el cas Palau pren declaració avui a l'exsecretari de Comunicació del Govern català i actual director de Comunicació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona, Marc Puig.
El magistrat el vol interrogar per haver presumptament emmascarat part del desviament de fons del Palau de la Música Catalana a Convergència a través de l'empresa de publicitat que dirigia. Segons l'informe de l'Agència Tributària, com a mínim hi ha un pagament del 2006 per valor d'uns 60.000 euros del Palau a l'empresa de Puig, que va anar a parar al compte del llavors tresorer de Convergència, Daniel Osàcar.
A Andorra, unes 500 persones es van manifestar ahir contra les retallades salarials i la rebaixa de prestacions socials. Els manifestants han protestat contra el que consideren una manca de transparència econòmica del govern andorrà i contra les entitats bancàries i la Caixa de Seguretat Social andorrana.
La marxa ha estat convocada per la plataforma ciutadana AD800 i s'hi han sumat els treballadors del sector privat, funcionaris i també sindicats. És la primera protesta d'aquestes característiques que es fa al país. Els manifestants asseguren que ja no tenen por i que alguna cosa està canviant al Principat d'Andorra.
Parlem de la precampanya electoral catalana. Albert Rivera va ser proclamat ahir candidat a la presidència de la Generalitat per Ciutadans. La formació va fer públiques les llistes amb què concorrerà als comicis del 25 de novembre.
Els militants de la formació van votar ahir en primàries qui ocuparà els llocs entre el segon i el cinquè de la llista de Barcelona. Una llista que inclou l'exdiputada del PP, Carina Mejías, que es presenta com a independent, i l'advocat Javier Nar. Durant el seu discurs d'acceptació, Albert Rivera va tornar a dir que el president Mas vol fer triar els catalans entre el pare i la mare i va anunciar que durant el primer trimestre de la propera legislatura Ciutadans exigirà al Parlament que faci les dues comissions d'investigació que han quedat pendents per l'avançament de les eleccions.
Per cert, que dos partits extraparlamentaris, que són Unió, Progrés i Democràcia i les candidatures d'Unitat Popular, les CUP, han aconseguit els necessaris avals en forma de signatures per un 0,1% dels ciutadans i, per tant, podran presentar-se a aquestes eleccions. D'altra banda, el PSC continua fent camí de cara als comicis i el seu candidat Pere Navarro es va reunir ahir amb les candidatures de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida.
Per presentar unes llistes amb una forta presència municipalista. En l'acte, Navarro va insistir en la via federalista, que defineix com el model d'èxit de països com Alemanya, els Estats Units i el Canadà. Navarro també va afirmar que hi ha estats federals que funcionen molt bé i va afegir que si algú vol saber què és el federalisme, que vagi o que ho miri a la Viquipèdia i que s'ho llegeixi.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest dilluns. Un jurat popular serà l'encarregat de jutjar José Bretón, el pare i presumpte responsable de la mort dels nens desapareguts a l'octubre de l'any passat a Còrdoba.
L'Audiència Provincial de Còrdoba ha desestimat el recurs presentat per la defensa de Bretón, que reclamava que el seu client fos jutjat per un tribunal professional perquè considerava que seria difícil trobar ciutadans que actuessin amb imparcialitat en aquest cas. La decisió de l'Audiència de Còrdoba no es pot recórrer i per això l'advocat que defensa Bretón ha assegurat que no dubtarà a apel·lar al Tribunal Constitucional. Diu que ho farà si considera que es produeix una vulneració dels seus drets de no poder exercir la defensa si, segons ell, no té un judici just en un cas com aquest.
I l'extracció d'aigua per al consum humà podria haver estat l'origen del terratrèmol del maig de 2011 a Llorca, a Múrcia, on van morir 9 persones. Així ho asseguren els experts en un article publicat a la revista Nature Geoscience. Un grup de científics, encapçalat per l'espanyol Pablo González, de la Universitat Canadenca de Western Ontario, ha arribat a aquesta conclusió després d'estudiar les dades obtingudes per satèl·lit a partir de la deformació del terreny causada pel sisme. Tres minuts i mig i serà un quart de nou. El poble d'Islàndia ha votat en un referèndum a favor de modificar la Constitució del país. Dues terceres parts dels islandesos, un 66%, han dit sí al fet que les propostes d'un Consell Popular siguin la base del canvi constitucional.
La consulta, però, no és vinculant i, per tant, dependrà de la sensibilitat del nou Parlament que respecti o no la voluntat del poble. El text ha estat consensuat per una comissió ciutadana formada per 25 persones que es va crear arran de l'esclat de la crisi financera del 2008, que va portar a Islàndia a sol·licitar ajuda econòmica internacional. El govern dona suport al canvi constitucional, mentre que l'oposició conservadora s'hi oposa.
Us expliquem també que l'expresident cubà Fidel Castro va reaparèixer públicament ahir després d'una setmana d'intensos rumors sobre el seu estat de salut a les xarxes socials. És la primera vegada que se'l veu en públic des de fa mesos.
L'últim cop va ser al març, quan es va reunir amb el papa Benet XVI, que va visitar l'Havana. La reaparició de Castro ha coincidit amb una entrevista aquest dissabte passat amb l'exvicepresident veneçolà Elias Jaua, a qui després va acompanyar al seu hotel. Jaua va distribuir posteriorment una fotografia de Castro a la premsa, on se'l veu a dins d'un cotxe somrient i amb bon aspecte. Als 86 anys, amb una salut delicada, els rumors sobre l'estat de Fidel Castro són recurrents a Cuba. L'expresident està apartat del poder, recordem-ho, des de l'any 2006, l'any en què el seu germà Raül el va rellevar en el càrrec.
I a Beirut, la capital del Líban, els funerals multitudinaris pel cap de l'espionatge libanès Wissam al-Hassan, mort divendres en un atemptat amb bomba, han acabat aquest cap de setmana amb enfrontaments entre l'exèrcit i un grup de manifestants. Els soldats van llançar gasos lacrimògens i van disparar contra un grup que volia assaltar la residència del primer ministre Najib Mikati, a qui reclamen la seva dimissió.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, l'Espanyol va patir fins al final, però finalment va aconseguir la primera victòria d'aquesta temporada. Va ser contra el Rayo en la 8a jornada i en el minut 93, quan molts aficionats ja marxaven de Cornellà al Prat.
Sergio García, que debutava en aquesta lliga, va centrar perquè Estuani marqués el 3-2. Abans, dos de Batistao i dos de Verdum, que va fer un grandíssim partit. Pel que fa a l'Espanyol, no guanyava des del 15 d'abril passat i ja no es cué després de l'empat de l'Osasuna amb el Betis.
A part de l'Espanyol 3, Rayo 2, el Barça va guanyar de manera espectacular per 4-5 dissabte a La Corunya contra el Deportivo. Altres resultats són aquests: Màlaga 2, Valladolid 1, Real Madrid 2, Celta 0, València 3, Atlètic de Bilbao 2, Getafe 0, Llevant 1, Granada 1, Saragossa 2 i Osasuna i Real Societat 0, perdó, Atlètic de Madrid 1 amb un gol in extremis de Falcao. Els matalassers empaten a punts amb el Barça al capdavant de la Lliga. Osasuna i Betis finalment van empatar a 0. I en bàsquet, el Barça-Riga el va imposar la seva defensa i va guanyar amb comoditat el CAI de Saragossa per 50-65.
La Sínia Manresa ensopega a casa amb el Blancos de Rueda i continua sense conèixer la victòria, 81-83. El Fiat Joventut perd de forma clara el Buesa Arena davant el Caja Laboral per 92-76.
I amb motor, els comissaris de la cursa van suspendre definitivament ahir, quan plovia a bots i barrals, la cursa de MotoGP del Gran Premi de Malàisia, després de l'intens aiguat que va obligar, quan faltaven 7 voltes, a aturar la cursa.
Dani Pedrosa va guanyar davant de Jorge Lorenzo i de Cassie Stoner. El de Castellà del Vallès guanya per tercer cop consecutiu i el sisè aquesta temporada. A la general, Pedrosa és ara 23 punts de Lorenzo en la lluita pel títol. Quan falten dues proves la setmana vinent a Austràlia, el campionat podria quedar decidit.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. L'Església té des d'ahir 7 nous sants, entre ells la religiosa catalana Carme Sallés, nascuda a Vic l'any 1848 i fundadora de la Congregació de Religioses Concepcionistes Missioneres de l'Ensenyament. Davant de 80.000 persones a la plaça de Sant Pere del Vaticà, Benet XVI va destacar l'exemple que oferien els nous sants, que van invertir la seva existència, va assegurar, en una total consagració a Déu i en un generós servei als germans. Sobre la religiosa osonenca, el Sant Pare va comentar que la seva obra educativa, confiada a la Immaculada, segueix donant grans fruits entre la joventut mitjançant la generositat de les seves filles que, com ella, s'encomanen a Déu, el Déu que tot ho fa possible. També va celebrar el pontífex que Carme Sallés acceptés el pla de Déu sobre la seva vida. Durant l'Àngelus, Benet XVI va fer una crida a les concepcionistes missioneres de l'ensenyament perquè acullin i meditin en el seu cor la paraula de Déu, portant-la a la pràctica amb esperit de servei, confiança i humilitat.
I també us expliquem que el papa Benet XVI, en la desena cerimònia de canonització del seu pontificat i en el marc del sínode de bisbes, que se celebra des del 7 d'octubre passat, el Sant Pare també va inscriure en el llibre dels sants la monja alemanya Marianna Coppi, del Tercer Orde de Sant Francesc a Nova York, la seglar nord-americana Catalina Tewachi, filla de dos nadius indis, i la seglar alemanya Anna Schaffer. A més, van ser inscrits en el llibre dels sants el jesuïta francès Jaume Verdiu, el seglar Martí Màrtir Filipí Pedro Calaguns i el sacerdot italià Giovanni Battista Piamarta, fundador de la Congregació de la Sagrada Família de Natzaret.
I acabem amb una altra informació que ens arriba des del Vaticà, perquè el Sant Pare va portar ahir el seu pensament i la seva pregària fins als recents fets que s'han produït a Lourdes, on també, coincidint amb el Domum que se celebra en tota l'Església, recordem que Lourdes ha patit aquests dies les greus inundacions del riu Gab, un desastre que ha afectat també la gruta de les aparicions de la Mare de Déu, segons va recordar també igualment ahir el pontífex. D'altra banda, Benet XVI va recordar sobre la jornada de la propagació de la fe al Domum tots els missioners que difonen arreu del món la bona nova de l'Evangeli. Finalment, el Sant Pare va tenir un record per al sínode dels bisbes, on 262 prelats i nombrosos col·laboradors estan debatent ja les propostes finals de cara al document que elaborarà el mateix papa. Passen 3 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. El periòdico sobre les eleccions gallegues i basques titula Aire per a Rajoy i gir sobiranista. La Vanguardia, Galícia rescata Rajoy i d'altra banda el PNB torna al govern. Diari Ara, també sobre aquesta doble convocatòria electoral, d'una banda titula Contundent majoria a Verzale i d'altra banda la majoria absoluta del PP gallec, un respir per a Rajoy. El Punt Avui, el sobiranisme al País Basc avança amb força i divisió. I El País, l'enfonsament socialista dona alè a Rajoy i impulsa el sobiranisme a Euskadi.
I altres diaris de la premsa, el Mundo destaca que el sobiranisme basc arrasa mentre Feijó salva Rajoy. L'ABC, aclaparadora victòria de Feijó. I també us destaquem la Razón, que diu aval absolut a Rajoy.
Fet aquest repàs de seguida als serveis i després entrevistarem el metge, odontòleg i implantòleg Carlos Aparicio, que ens parlarà d'alguns projectes solidaris que té en marxa.
Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la salve a 1:00 del migdia i les vespres a 7:15 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 del matí. Cada dia, la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Tornem a tenir un matí molt complicat en aquesta xarxa viària, gairebé impossible dir totes les cues, destaquem-ne algunes. Per exemple, la C-17, els vehicles s'aturen a aquesta C-17 gairebé des de la zona de Canovelles, passant per Granollers, arribant a Parets, més endavant a Mollet també, i més endavant el tram de Montcada i Reixac. Per tant, la C-17 que baixa molt carregada cap a Barcelona, també hi va de carregada a l'autopista del Vallès, el tram de Sabadell-Badia, baixant cap a la ciutat comtal, entre Ripollet i el Nus, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Atenció a les vies que venen del Maresme. Cues importants a la Pota Nord, a la B20, de més de 3 quilòmetres entre Badalona i l'enllaç amb les Rondes. Però també l'autopista del Maresme presenta aturades intermitents tram de Badalona en sentit Barcelona. Mirem l'autopista AP7. Hi ha retencions entre Sant Cugat i el Papiol en direcció sud. També molt carregada tota la xarxa viària que entra per l'extrem sud de Barcelona, sobretot l'autovia A2. Els vehicles s'aturen entre Sant Andreu de la Barca i Sant Vicenç dels Horts. Atenció a les rondes. Ronda de Dalt i Ronda Litoral en sentit Llobregat amb aturades de punta a punta. I en sentit Besòs, la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Vall d'Hebron, Ronda Litoral des de la Gran Via fins al Nus de la Trinitat. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem ara amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments advertia als usuaris que amb motiu de la convocatòria d'aturades parcials al servei de metro fins a 9:45, els serveis mínims decretats estableixen un 50% a totes les línies, és a dir, circularà un de cada dos trens. També recordar que degut a la mateixa convocatòria hi haurà aturades als autobusos de TMB entre 9:45 i 3:15 de la tarda. Normalitat a la resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha cap mena d'incidència, així ho indiquen els diferents operadors. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem la setmana amb un petit canvi de temps. Tot i això, la pertorbació encara no acaba de marxar i afectarà sobretot a les comarques de Girona i també de retruc les de Barcelona. El cel en aquestes localitats serà força ennuvolat, però la resta del territori s'aniran obrint clarianes al llarg de la jornada. Les precipitacions encara faran acte de presència a molts punts del litoral, de manera més marcada a les comarques de Girona. En aquestes localitats podrà ser intensa puntualment, és a dir, que només mitja hora podrà arribar a deixar fins a 20 litres per metre quadrat. El dimarts parlarem d'un canvi de temps. La pertorbació sí que ja marxa, s'allunya de nosaltres, però encara ens afectarà la seva cua, afectant a les comarques de Girona. En aquesta zona encara hi haurà una nuvolositat variable, però la resta parlarem d'un ambient assolellat en conjunt amb temperatures mínimes que seran més baixes i màximes que podran arribar a pujar més de 3 graus en alguna localitat. Pel que fa a l'estat del cel, també de les precipitacions, aquesta estabilitat acompanyada d'ambient assolellat sembla que es mantindrà fins a finals de setmana, quan sembla que pugui arribar una altra pertorbació de cara al divendres, però tot sembla indicar de moment que no sigui ni tan extensa ni tan intensa com la que ens ha afectat aquest cap de setmana. Però ja ho anirem perfilant i de moment ho deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Avui, abans de la tertúlia, volem conèixer el testimoni del metge, odontòleg i implantòleg Carlos Aparicio, que és exemple de pràctica mèdica lligada a compromís social, solidari i benèfic. Acaba de publicar un llibre sobre noves tècniques d'implantologia dental i aquest treball es destinarà, pel que fa als seus beneficis, a la Fundació Vicenç Ferrer. Parlarem d'aquest treball i de les seves tècniques breument amb el mateix metge Carlos Aparicio. Doctor Aparicio, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per haver-nos atès en directe. Què és el que vostè explica a grans trets en aquest llibre sobre implants dentals?
Bueno, en este libro explicamos una nueva técnica para colocar implantes en aquellos pacientes que han perdido la mayor parte de su hueso y no se les puede atender con implantes, llamaríamos, convencionales, ¿no? Necesitarían, si no fuera por esta técnica, otros procedimientos más complejos como injertos de hueso, anestesias generales, lo cual pues puede provocar pues mayor complicación, ¿no?
Això suposo que en llocs on l'exclusió social és més freqüent o on hi ha una mala alimentació és potser més habitual, malauradament, no?
Este tipo de problema, me sonrío porque realmente es frecuente, como bien dice, en zonas donde la atención social es menor, pero es que también lo es frecuente en zonas donde estamos mucho más desarrollados, como puede ser Estados Unidos o España. O sea, quiere decir que en países desarrollados, desgraciadamente, esto suele ser el fruto de la consecuencia de haber perdido los dientes en edad temprana. La pérdida del propio diente provoca la posterior pérdida de hueso. Y desgraciadamente, pues en épocas anteriores a la nuestra, la extracción dental era el tratamiento para la enfermedad dental. Todavía hoy en España nuestra seguridad social no paga el arreglo de los dientes, o sea que es bastante frecuente que se desdente a personas, que se mutile a personas, y al final la secuela de esta mutilación oral pues es la pérdida no solo del diente, sino del hueso que soportaba el diente, con lo cual ya no se sujeta ni la propia dentadura.
Doctor Aparicio, ¿per què ha decidit destinar els beneficis d'aquest llibre sobre implants dentals a la Fundació Vicenç Ferrer, concretament?
Bueno, concretamente a la Fundación Vicente Ferrer, porque nosotros personalmente hace años que trabajo con ellos. Yo creo que las fundaciones hacen un papel excelente para aquellas personas que quieren comprometerse socialmente. Yo creo que son una herramienta por excelencia, porque cualquiera de nosotros que quisiera hacer una aportación, si no fuera por las fundaciones, no tendría manera de hacerla. Y en concreto la Fundación Vicente Ferrer, porque los conozco personalmente, tuve el honor y el placer de conocer a Vicente Ferrer hace muchos años, de trabajar con él, incluso de ser su dentista. Y la verdad es que no solo conocerlo a él, sino el hecho de verlos trabajar in situ en la India, pues me he convencido de que realmente son una organización efectiva, que todo lo que he dicho en palabras de calle, que cuando uno pone una peseta, iba a decir un euro, pues sabes que va a llegar a su destino final. No porque piense que otras organizaciones no hay honestidad, no. Es un tema, yo creo, que de eficacia, ¿no? De eficacia en hacer que todo llegue al destino final. Y eficacia en el sentido también de no dar un pez, sinó ensenyar a pescar.
Uh-huh. Avui hem parlat amb Carlos Aparicio, odontòleg, implantòleg, metge cirurgià des de l'any 1978, ha guanyat diferents premis i reconeixement per la seva pràctica mèdica i avui ens ha acompanyat per parlar d'aquest vessant humà i social a partir d'un llibre sobre implants dentals. Es poden trobar més informacions, més dades en el web clinicaaparicio.com per als qui vulguin consultar i ens queda agrair-li, en tot cas, quedar per un altre dia en què ens puguem trobar personalment a Ràdio Estel. Doctor Carlos Aparicio, moltes gràcies i bon dia.
Pues sí, ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes por el interés.
Adéu-siau. Dos quarts de nou, ara mateix els titulars que ens porta el Gerard Carrión i després la tertúlia.
Hola, bon dia. Les eleccions basques i gallegues han fet bons tots els pronòstics. El Partit Nacionalista Basc ha guanyat i Íñigo Urkullu serà amb tota probabilitat el proper lehendakari. L'esquerra Berzale ha irromput amb força i Bildu entra al Parlament amb 21 diputats. Les urnes han passat factura a les forces constitucionalistes. A Galícia, el Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo ha eixamplat la majoria absoluta amb 41 diputats. El Partit Nacionalista Gallec perd 7 escons i l'històric José Manuel Beiras entra amb 9 diputats. Això relega el Bloc Nacionalista Gallec. Després de saber que UPyD ha mantingut el seu escó al Parlament de Vitòria, la seva líder estatal, Rosa Díez, ha fet una piulada on comparava el suport electoral de Bildu amb el dels nazis de l'any 1933. En aquest sentit, assegura que els 21 escons obtinguts per la formació Berzale als comicis no els converteix en demòcrates. Aquest dilluns hi torna a haver vaga de treballadors dels transports metropolitans de Barcelona. Són aturades parcials, coincidint amb les hores de més afluència. La Conselleria d'Empresa i Ocupació de la Generalitat ha dictat uns serveis mínims del 50% en metro i del 33% en autobusos. Al metro, les aturades estan convocades en dues franges, una al matí, de 6:45 fins a 9:45, i l'altra a la tarda, de 5 a 8 del vespre. I de la plana internacional, el poble islandès ha votat en un referèndum a favor de modificar la Constitució. Dues terceres parts dels ciutadans, un 66%, han dit sí en adoptar les propostes d'un Consell Popular com a base d'un canvi constitucional.
Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 4 minuts de 8:45 del matí. Ràdio Estel regala aquesta setmana dues entrades dobles, dues per a l'espectacle La família irreal, de Minoria absoluta i de Goll de Gom. Aquest espectacle tindrà lloc aquest proper diumenge, el dia 28, a 8:45 del vespre, al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. Si voleu una d'aquestes dues entrades dobles, l'únic que heu de fer és entrar en el web www.radioestel.cat i omplir les vostres dades. Família irreal és aquest espectacle de diumenge vinent a 8:45 al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. Radioestel.cat, entreu i amb les vostres dades entrareu en el sorteig que farem divendres en aquest programa, el primer cafè de Ràdio Estel. Avui ens acompanyen en la tertúlia d'actualitat Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya i professor de la Facultat de Teologia. Germà Lluís Serra, bon dia.
Bon dia.
I des de l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, avui comptem amb la presència de l'alcalde de la Seu d'Urgell i podem dir que candidat per Lleida a les eleccions al Parlament de Catalunya, Albert Batalla. Senyor Albert Batalla, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estem?
Doncs molt bé, tot just acabada la fira de Sant Ermengol. Finalment el temps ens ha respectat força i estem molt satisfets del resultat. Ha vingut molta gent i tothom ha marxat molt content. Per tant, doncs, molt bé.
Doncs moltes felicitats.
Gràcies.
Des d'aquí hem estat assabentats d'aquesta fira, ja molt tradicional en aquest mes d'octubre, i ens alegrem molt que la gent hagi respost i que el temps, dintre de la pluja necessària, s'hagi comportat en aquests moments, oi?
Sí, de fet, les previsions eren molt, molt dolentes des d'un punt de vista de fira, per entendre'ns, perquè marcaven pluja tot el cap de setmana. Finalment, dissabte a la tarda sí que va ploure força, però la resta del cap de setmana ens ha donat una certa treva que ens ha permès combinar això, no? Que la gent vingués a la fira, que tothom doncs passegés tranquil·lament, i alhora també aquesta pluja necessària pel nostre país i especialment pel nostre territori, que li convenia força.
A la Seu d'Urgell, per Sant Ermengol, hi ha parades al carrer de tota mena, no? De menjar, sobretot.
Sí, és una fira, de fet és una fira mil·lenària, perquè és la primera fira documentada a la península Ibèrica de l'any 1048, i és una fira com tantes altres, amb marxants, amb vehicles, amb exposició multisectorial, etc. Però té, a més, la singularitat que fa 18 anys es va especialitzar en el formatge artesanal del Pirineu. I això és el que ha fet que agafi una altra dimensió. En aquests moments, molta gent d'arreu del país, no només dels nostres veïns més immediats, sinó d'arreu del país, ve a la Seu perquè és la millor fira de formatges de Catalunya, i la veritat és que això atreu molt l'atenció a tothom.
Doncs molt bé, felicitats als veïns de la Seu d'Urgell i al seu alcalde per la fira de Sant Ermengol. També és notícia, Lluís Serra, perquè s'acaba de renovar l'equip de la Unió de Religiosos de Catalunya, oi, la setmana passada?
Home, no, l'equip més o menys continua el gruix.
Sí, el gruix de l'equip. Sí, renovat, em refereixo, reelegit, volia dir. Sí, sí, continua amb Màxim Muñoz com a president.
Sí.
Bé, parlem de l'actualitat política del dia, molt marcada naturalment per les eleccions a Euskadi i a Galícia, uns comicis on dibuixen un canvi al País Basc, amb el PNB que guanya amb 27 diputats, però amb la irrupció de Bildu amb 21, que impedeix als socialistes i al PP formar la majoria que tenien en l'última legislatura. A Galícia ha revalidat i ha ampliat la victòria Alberto Núñez Feijóo del PP, cosa que també doncs la premsa interpreta com un respiro o fins i tot com un èxit de Rajoy. Vostès què destacarien?
Jo destacaria aquí que el titular de Vanguardia em sembla encertar quan diu que Galícia rescata Rajoy.
És un rescat polític, eh? Després vindrà l'econòmic.
Després, o sigui, en el fons s'ha deixat les coses com abans, per dir-ho d'una manera, amb aquest aspecte, però no li, és a dir, no li crea un problema, però tampoc li resol massa la qüestió. El que és interessant que Feijóo que ha fet és amagar les sigles del PP en la seva campanya, i per tant jo diria que actua més com a alcalde que com a president, en el sentit de que la gent vinculi més el vot a la seva persona i a la seva gestió que no pas, diguéssim, al partit en general, no? Això fa, malgrat això, ha guanyat 3 escons però ha perdut vots.
Hi ha hagut menys participació i ha perdut lleugerament en nombre absolut de vots al PP, que també s'hauria beneficiat una
home,
mica...
Home, lleugerament són més de 100.000 vots, eh?
Més de 100.000 vots.
130.000 vots.
Gràcies per l'aclariment.
No és poca cosa.
Són xifres...
La segona
absolutes.
Qüestió d'Euskadi. Euskadi són el 60%, pràcticament, és partit nacionalista, partits nacionalistes, perden tots vots respecte de la vegada anterior, menys la irrupció de Bildu, que en té 276.000, Clar, aleshores això ha fet que alguns vots que anaven al PNB han passat a Bildu i la resta, amb una davallada doncs, espectacular del PSOE, encara molt més a Galícia. No? Per tant, el toc nacionalista, això és important. El tercer punt seria l'enfonsament del PSOE, molt a Galícia i també al País Basc, és a dir, aquí seria un dels aspectes molt forts i, per tant, Rubalcaba està a la corda fluixa perquè pot haver moltes tensions internes. Imagino que emergirà una altra vegada la figura Chacón, etc. I aquí també pot ser preocupant que vulguin fer unes polítiques molt més radicals de qual cosa permeti encarar el futur problemàtic encara més tensió. El quart punt que jo diria, les consideracions que va fer Cospedal, per exemple, no penso que siguin justes, si menys no dues, que diu que amb això s'avalen les retallades. Per exemple, Galícia. Jo penso que Galícia no ha votat en clau retallada, sinó que ha votat en clau que imaginem tot el que significa comprar tots els vots de Galícia, també amb el TGV, etc., donant totes les facilitats. No? I Bildu també considerar-ho un error del Tribunal Constitucional, és a dir, no han guanyat més escons perquè Bildu els hi ha arrabassat una gran part de l'electorat i això significaria, en general, del País Basc, no del PP, només, sinó d'error del Tribunal Constitucional. En canvi, no va ser error del Tribunal Constitucional, per exemple, l'Estatut de Catalunya. No? Uh-huh. I també aquí s'hauria de fer un recompte molt acurat a tot arreu d'escons i vots. És a dir, que això ens permetria d'alguna manera també treure alguna conclusió, no només parlar d'escons, sinó escons i vots. I finalment, jo diria quina és la relectura catalana d'aquest tema, no? I aquí ens trobem que hi ha dos focus nacionalistes, a Catalunya el nacionalisme és molt fort i el País Basc també és molt fort. Aquest aspecte és un dels aspectes que cal tenir en compte. També hi hauria una qüestió que no es poden extreure i extrapolar conclusions, perquè el PNB, per exemple, respecte a Catalunya, no es pot esperar que hi hagi, diguéssim, un feeling més enllà de l'empatia que hi pugui haver, perquè quan el PNB ha hagut de votar pel seu interès, sempre ha votat pel seu interès i mai per Catalunya, però sí que això produirà algun efecte. I finalment, els socialistes també veure com es replantegen si tindran l'efecte de tot d'Euskadi i l'efecte de Galícia, que aquí també debatran, malgrat el manifest de la Crida dels socialismes per una tercera via que ningú no se la creu.
Veurem què passa aquí, sí, perquè la davallada, com deia Lluís Serra, ha estat forta en els socialistes tant a Euskadi com a Galícia. Bé, molts aspectes, senyor Albert Batalla, vostè...
Sí, el senyor Serra ha fet aquí una anàlisi, un desplegament d'arguments fantàstic.
Ens ha fet els titulars de tot, no s'ha deixat res.
Sí, sí.
El més important, vaja.
La veritat és que jo estic bastant d'acord amb la visió que plantejava el senyor Serra. Potser algunes coses per afegir. En primer lloc, com bé es destaca en alguns mitjans de comunicació, la victòria de Feijóo i, per tant, del Partit Popular a Galícia és una victòria claríssima. És evident que està feta en un nou escenari, un context de crisi, que el 2009 ja s'intuïa, però que el 2012 és molt més gruixut del que era el 2009, i, per tant, un aval a les polítiques de Feijóo a Galícia, que sí que és cert que ha fet una campanya més personalista que no pas de partit. Ha anat amagant les sigles del Partit Popular. Però tot i això també té un efecte positiu cap a Rajoy, entenent que, a més, dins del propi partit de Rajoy també hi havia molta expectativa al voltant de com anaven aquestes eleccions gallegues per veure si, en aquest cas, doncs, la part més dretana que se situa a la capital de l'Estat, a Madrid, dins del Partit Popular, podia fer més o menys forat, en aquest cas, doncs, dins les pugnes internes que el Partit Popular pugui tenir. No? I, per tant, aquesta victòria de Feijóo que fa també és acomboiar una mica aquest lideratge de Rajoy dins del PP a nivell estatal, especialment dins del seu partit. Probablement el més destacat de les eleccions gallegues, per mi, no és tant una majoria absoluta del Partit Popular, que era previsible, entre altres coses perquè, a més, el PP sempre ha estat un partit molt potent a Galícia, sinó un resultat molt minvat del Partit Socialista, que, a més, és un resultat també compartit, una davallada molt compartida també amb el Partit Socialista d'Euskadi, que recordem que ve de governar la Lendakaritza, és a dir, per tant, de tenir la presidència d'Euskadi. I en tots els casos el resultat ha estat molt, molt complicat per ells, cosa que també suposa, entenc jo, una estocada important per Rubalcaba, que d'alguna manera doncs, haurien de començar a fer un cert replantejament. si es troben amb aquesta situació. Les eleccions generals no els hi van anar bé, les eleccions andaluses van guanyar-les pels pèls i les eleccions basques i gallegues ha estat una trompada molt important. Per tant, segurament dins del Partit Socialista hi ha d'haver algun tipus de replantejament si el que volen és continuar fent front a les polítiques del Partit Popular i d'alguna manera doncs, el seu rival natural, que en aquest cas és el PP a Espanya. Pel que fa a Euskadi, evidentment estem parlant d'un escenari molt diferent. Euskadi és una nacionalitat històrica, com també ho és Galícia, però Euskadi sempre ha votat amb aquesta clau de nacionalitat històrica, com també ho ha fet Catalunya sempre, i en aquest cas doncs, val a dir que és molt rellevant la victòria del PNB, i també especialment en alguns municipis o en alguns llocs on Bildu havia tingut un paper molt, molt, molt destacat en les anteriors eleccions municipals i actualment estan a govern. Per exemple, Donosti, la capital de Guipúscoa, on Bildu governa, on van tenir un excel·lentíssim resultat a les eleccions municipals i on després d'un any i mig de govern qui ha guanyat aquestes eleccions al Parlament Basc ha estat el PNB. I, a més, amb un resultat molt, molt clar, no? Per tant, també és cert que Bildu encara, per dir-ho d'alguna manera, doncs, està situada en aquella part més poètica de la política, però que quan li toca fer prosa, per tant, quan també ha de governar, quan s'ha de remengar, quan ha de prendre decisions, algunes populars, altres impopulars, algunes coherents i probablement algunes incoherents amb allò que sempre han predicat, doncs també d'alguna manera tenen el seu rendiment o el seu no rendiment electoral a les urnes. Tot i així, és evidentment un resultat incontestable per part del PNB, un resultat incontestable per part de Bildu i un molt mal resultat per part del Partit Socialista i per part del Partit Popular. El Parlament Basc, la Cambra Basca, que té 75 diputats, podríem dir que queda situada en terços, no? Un terç d'una majoria clara del Partit Nacionalista Basc, que és el nacionalisme central d'Euskadi, una força molt important de Bildu com a força d'esquerra, és claríssima, i a més doncs, nacionalista, i un altre bloc que seria el que Euskadi se n'anomena bloc constitucional. Per tant, aquí en aquest cas Iñigo Urkullu té un paper important a l'hora d'intentar bastir una majoria o de fer un govern prou sòlid que li permeti anar endavant en dues perspectives. La perspectiva social, evidentment, recordem, en un país que recapta tots els seus impostos i que, per tant, doncs, té molta més musculatura a l'hora de poder fer polítiques de l'àmbit de l'estat del benestar, i, per altra banda, també com, des d'un punt de vista nacional, s'interpreten aquests enormes resultats per una majoria nacionalista com pot ser la majoria de PNB i Bildu, i per tant, quin és el camí que Euskadi fa des d'un punt de vista nacional també del dret a decidir i de bastir un discurs que en aquest sentit, i un itinerari que en aquest sentit doncs pugui ser més o menys paral·lel al de Catalunya. Finalment, ja acabo, sí. Respecte a la visió catalana de tot plegat, no? Especialment pel que fa a Euskadi, jo crec que nosaltres com a catalans hem d'estar contents i satisfets per una qüestió. L'estat espanyol no és només un joc bipartidista de blancs, de blaus i de vermells, sinó que també en alguns llocs, i en aquest cas Catalunya o Euskadi, doncs hi ha altres colors, no? En aquest cas Euskadi, el color verd, i per tant això des d'un punt de vista també dels nostres estrictes interessos com a catalans també és positiu, no? Perquè haver de dialogar, haver de treballar només amb bicolor, és a dir, amb blaus o amb vermells, doncs és realment complicat. Saber que en un altre lloc de l'Estat també hi ha coses que s'entenen més o menys com es poden entendre a Catalunya és positiu pels nostres interessos.
Uh-huh. Jo afegiria algun aspecte, per exemple, de Bildu. Jo penso que ara s'ha beneficiat de la clandestinitat. És a dir, quan d'alguna manera governi s'hagi de mudar en les qüestions concretes del dia a dia, si en les properes eleccions es va consolidar o no, això es veurà. És un tema, em sembla interessant, perquè sempre passa que quan un partit d'alguna manera està gairebé prohibit, això fa que d'alguna manera doncs, hi hagi més empenta inicial, i després, depèn d'on com gestionin la seva capacitat dels vots que els hi han donat, aleshores veurem si es consolida o realment va enrere i va ser una mica bluff, no? Però aquí, clar, hi ha molts vots, i molts vots d'esquerra fonamentalment, no? Perquè entre Bildu i el PNB la diferència ideològica és molt forta, és a dir, el que passarà, que faran prevaldre l'eix ideològic a l'eix nacional, en certa manera. en certa manera, perquè es diu, podia ser, que si Urcullo pot anar, per exemple, amb els socialistes d'Euskadi en comptes de Bildu, per tant seria un joc una mica diferent. En segon lloc, també podríem dir que hi ha un esfondrament d'alguna manera de UPyD, que manté, però fins i tot per vots, i per exemple Mariano Conde, és a dir,
aquells Mario Conde a Galícia,
a Galícia i un altre, i l'altre a Euskadi. Què hi ha aquí d'esfondrament? Doncs el suport de la caverna mediàtica. És a dir, aquests mites que han volgut crear des de la caverna mediàtica, doncs, no han funcionat, per més que hagin volgut fer i dir, etc. No? Això seria un punt també interessant. I en tercer lloc, justament a Euskadi i a Catalunya, el que sí que s'observa, que el concepte nació no es llegeix igual des de Catalunya a Euskadi que des de la resta d'Espanya. Perquè el mateix cas de Galícia, per exemple, sí que hi ha una identificació del nacionalisme espanyol en una gran part majoritària del nacionalisme gallec, encara que han augmentat, si nosaltres veiéssim els resultats numèrics de l'evolució del vot, per exemple, veuríem que efectivament, així com el PP i el Partit Socialista de Galícia han baixat en vots, i el socialista forma abismal a Galícia, en canvi, si fem ANOVA i el BNG, doncs tenen més vots que el que seria la vegada anterior, és a dir, dels altres partits i tal.
BNG,
és a dir, el BNG hi ha més vots que no, per exemple, el 2009. O sigui que els partits nacionalistes, fins i tot a Galícia, augmenten de vots.
També en perquè l'alternativa de Beiras, perdoni, inclou Esquerra Unida, que també és significatiu.
Sí, bueno, però
les restes de votants
s'inclinen una mica en la línia del nacionalisme.
Sí, sí, nacionalista d'esquerres, en aquest cas, sí.
Sí, jo no parlo ara tant d'esquerres i dretes, sinó que com a nacionalisme.
Sí, l'eix nacional.
I aleshores, què vol dir? Que el govern de Rajoy i també el PSOE, d'alguna manera, poden plantejar-se tota una lluita només apel·lant a la legalitat, a la Constitució, a la força, als militars, a tot el que es vulgui, o realment intenten plantejar intel·ligentment la situació actual, que és una situació important a resoldre en el mapa d'Espanya. I si no, les coses poden anar a més.
Sí, senyor Albert Batalla, perdoni, volia afegir alguna cosa.
No, ja és que estic absolutament d'acord amb
el
que ha dit
el senyor Serra. Hi ha molta unanimitat a l'anàlisi.
Sí. Bé, no, simplement feia l'apunt que el partit originari de Beiras em sembla que era Esquerra Nacionalista Galega. I, per tant, aquest concepte simplement reforçava l'argument del senyor Serra quan parlava de que, malgrat anar amb Esquerra Unida, doncs era una opció clarament nacionalista gallega, en aquest cas.
Avui ens acompanyarà a la tertúlia l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, i el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra. Què farà el PNB amb Íñigo Urcullo? Hi haurà un pacte estable? Hi haurà geometria variable? Aquest concepte que podem ressuscitar de la política catalana dels últims 2 anys...
Això ho deixo al senyor Batalla, a veure què diu, que ell sap d'aquestes coses.
Tot i que no hem d'ignorar que el PNB ha intentat desmarcar-se una mica del procés català, també s'ha de dir, no sé si per guanyar vots o amb quin objectiu.
Bueno, sempre es desmarquen, quan hi ha moments claus es desmarquen.
Sí.
Això vull dir que també tinguem-ho clar.
Suposo que també pensen en la societat basca, que no és la catalana, és diferent.
Clar. Som dos països diferents que tenim itineraris que poden en algun punt fer intersecció, però no necessàriament ser itineraris calcats i paral·lels. Veurem, nosaltres, jo crec que durant massa anys també hem estat massa pendents del que passava a Euskadi, i quan hi havia algun partit basc, doncs, que no complia, per dir-ho així, les expectatives que nosaltres ens posàvem amb alguna votació, etc., doncs ens agafava tots plegats una depressió. Per sort, jo crec que això s'ha acabat. Catalunya del seu propi camí, evidentment, doncs, té complicitats amb partits bascos, com no podria ser una altra manera, perquè de vegades tenim interessos que ens són comuns, però en tot cas, cadascú ha de fer el seu camí. I jo crec que el camí d'Euskadi, en aquest cas, evidentment, liderat pel Partit Nacionalista Basc i per Urcullo com a lehendakari, doncs té algunes incògnites que veurem com es resolen els propers dies. Jo sóc incapaç de dir si ha de pactar amb uns o amb els altres. El que està clar és que té dues grans opcions, no? O tres. La primera és fer un acord majoritari amb Bildu, que jo crec que és un acord complicat d'entrada, perquè també és cert, doncs, que hi ha cert votant del PNB i de Bildu, doncs, que no són massa compatibles. Una altra opció és també, doncs, fer un acord de govern, com ja va passar en el seu moment, doncs, amb el Partit Socialista. Hi va haver alguns moments de la història d'Euskadi que el PNB i socialistes, doncs, van governar junts.
Sí, governs de coalició. Exacte. En alguns casos, per exemple, recordem amb Rosa Díez com a consellera, entre altres.
Exacte, quan era socialista.
Sí,
I finalment, doncs, una opció que jo crec que és la que potser té més viabilitat en aquests moments, que és un govern en minoria, amb acords puntuals, tant amb Bildu com amb el PSE. És una possibilitat que jo crec que en aquests moments potser és la que pren més forma. Però clar, això és gairebé com fer de pitonisa, si em permeteu.
Atenció, hi ha una cosa curiosa a Euskadi, que amb l'eix ideològic guanyen les esquerres per un diputat. És a dir, la suma entre socialistes, Bildu i UPyD sumen 39, i en canvi PNB i PP 37. Ja sabem que l'eix ideològic pot ser relatiu.
Suposant que UPyD sigui d'esquerres, que jo ho poso una mica...
El Parlament basc, sí, també podem relativitzar-ho, sí.
Però d'esquerres no ho veig jo, Rosa Díez, d'esquerres.
Bé, en tot cas, UPyD teòricament és d'esquerres, així es defineix.
Això és la teoria, però coincideix gairebé en el 90% amb l'extrema dreta. Però sí que jo voldria afegir dues coses que em semblen interessants. Quan es compara Euskadi i Catalunya, per exemple, Euskadi i Catalunya poden estar en una situació més o menys similar en el dret a decidir, Barretxe va tenir aquest intent en el tema d'independència, però hi ha un tema vital que està totalment diferenciat, que és el tema del concert econòmic. Mm-hmm. Això distingeix Euskadi i Catalunya d'una manera absurda, absoluta, no? Veiem, per exemple, el cas d'ahir, quan a Salvado li va preguntar al president Artur Mas... Jordi Évole, si què hagués passat si, per exemple, Rajoy hagués acceptat el tema del pacte fiscal, diu, ell no hagués convocat noves eleccions, hagués continuat. És a dir, què vol dir? Perquè estava dins del seu programa electoral. Aleshores estem en un tema, el tema del concert econòmic és un tema vital. Catalunya ja no té res a perdre. O sigui, o es manté, diguéssim, submès i subjugat totalment, o intenta una altra partida, perquè després de 3 dècades d'intentar-lo fer, no ha aconseguit res de reconeixement en aquest aspecte, no? En canvi, Euskadi té a perdre el conservat, perquè és absolutament atípic, i fins i tot, si coneguéssim a fons el conservat, potser ens ensenyarien que el govern espanyol hagi de dudar sobre diners a Euskadi, no? És a dir, aquest seria un punt. I el segon punt, un que a vegades quan es parla de Constitució, hauríem de fer referència a una carta de Fonedelles, un professor de la universitat, crec que de la Universitat de Vic, que va escriure a Herrero de Miñón preguntant-li, escolti, vostè ens podria dir què va passar quan un militar amb moto o amb cotxe li va portar, quan estaven fent la Constitució, una nota dels militars dient que havien d'incloure a la Constitució una frase sense tocar ni una coma, com dient, si no tindreu problemes. I aleshores aquella frase està inclosa, que és la unitat d'Espanya i que el govern, els militars són els garants d'aquesta unitat, que aquesta frase realment en una Constitució democràtica és absolutament atípica, doncs això és veritat o no és veritat? Es podia saber realment si va ser així?
Efectivament...
Perquè també el valor de Constitució s'hauria de posar d'alguna manera
aquesta en dubte. Aquesta revelació d'Herrero de Miñón ha estat notícia curiosa aquests últims dies, recordem-ho. Sí.
Aquesta referència, perquè no sé si Herrero de Miñón ha dit res. Em sembla que la carta no ha respost, o sí. Jo no tinc constància que l'hagi reconegut.
No l'ha reconegut, efectivament. Per tant, queda com un rumor.
Un rumor, alguna cosa més de rumor.
Una cosa que podria haver passat. Però...
No, perquè a vegades es mitifiquen textos i el text de la Constitució va estar fet, doncs, amb el millor que es va poder fer potser en aquell moment, però realment ara, si s'hagués de fer, amb una altra experiència política i social consolidada, potser les coses serien una mica diferents.
Uh-huh. Senyor Albert Batalla...
Sí, referent a això que es comentava del concert econòmic i del model econòmic basc, evidentment, doncs, la seva situació és absolutament diferent a la de Catalunya, i a més això té algunes mostres molt constatables, no? A banda de que ells poden recaptar tots els impostos, i de fet els recapten, i per tant, doncs, després fan la negociació amb l'Estat pel retorn d'alguns d'aquests diners cap a l'Estat, bàsicament, doncs, per pagar serveis que l'Estat presta, en aquest cas, doncs, a Euskadi. És evident que si tu recaptes els diners, que és el que preteníem fer des de Catalunya a través de la proposta del pacte fiscal, tens més capacitat, no només per fer polítiques de millor estat del benestar, sinó per lluitar contra elements tan, tan dramàtics com pot ser l'atur. A Euskadi en aquests moments hi ha la meitat d'atur que hi ha a la resta de l'estat. I això no és perquè Euskadi siguin més macos o siguin més treballadors, sinó és perquè Euskadi tenen més instruments que els permeten fer front a la lluita contra l'atur, cosa que malauradament a Catalunya no hem tingut ni tenim encara en aquests moments, doncs, perquè la proposta de pacte fiscal que pretenia un model molt similar al del concert basc, doncs, ha estat doncs, rebutjada de ple per part del Partit Popular i per part del govern d'Espanya, i per això el president i, evidentment, doncs, acompanyat per tots els esdeveniments que hi ha hagut aquest 11 de setembre i que hi ha hagut durant tot aquest mes, doncs el president ha optat per proposar al país una nova via que ens doni instruments, no només pensant en un somni romàntic del segle XIX, de país, etc., sinó instruments per ser un estat del segle XXI que ens permeti, doncs, donar feina a la nostra gent, tenir un estat del benestar potent, un equilibri territorial com pertoca, i això finalment acaba sent també instruments que en altres racons, com per exemple Euskadi, doncs han tingut en part i els han funcionat.
Més en les 9, avui hem compartit la tertúlia amb Lluís Serra i amb l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, i esperem que el procés electoral català doncs sigui democràtic, lliure, i en tot cas veurem si segueix alguna inèrcia o alguna relació amb aquestes dues eleccions d'ahir, sobretot les d'Euskadi. En tot cas, senyor Albert Batalla, vostè que va de número 1 per Lleida, doncs és part en aquestes eleccions, també haurà de treballar molt, oi?
Sí, de fet no hem parat de treballar, si em permet, però evidentment ara part de la nostra feina l'haurem de derivar també en donar explicacions, en sobretot convèncer la gent a respondre preguntes, a traspassar la il·lusió que representa aquest nou projecte pel país. Bé, en definitiva, doncs, a fer el que s'espera de nosaltres en una campanya electoral, tant dels candidats de Convergència com de qualsevol altre partit polític.
Sí. I jo diria, ja, Ignasi, que sí, que siguin en llibertat, la llibertat és no tenir por. I aleshores, amb aquest article que he citat últimament és la por, la por de la llibertat d'Eric Fromm, però és la por dels altres, perquè aleshores jo penso que aquest tema de la por, fixem-nos que el lema que tenien a Galícia era si no, tu no votes, ells ganen. És a dir, sempre la por. Jo penso que s'ha de ser més propositiu i fer una societat d'adults és fer funcionar una societat sense pors.
Doncs recomanem l'article de Lluís Serra a Catalunya Cristiana aquesta setmana.
No, aquesta no la
propera, el proper cap de setmana, exacte. Gràcies, Lluís Serra i Albert Batalla. Fins la propera, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Ara els titulars, quan ja passa un minut i mig de les 9, amb el Gerard Carrión. Després entrevistarem el nou arquitecte responsable de les obres de la Sagrada Família.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. Les eleccions basques i gallegues han fet bons tots els pronòstics. El Partit Nacionalista Basc ha guanyat i Íñigo Urkullu serà amb tota probabilitat el proper lehendakari. L'esquerra Berzale ha irromput amb força i Bildu entra al Parlament amb 21 diputats. Les urnes han passat factura a totes les forces constitucionalistes. A Galícia, el Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo ha eixamplat la majoria absoluta amb 41 diputats. El PSG perd 7 escons i l'històric José Manuel Beiras entra amb 9 diputats. Això relega el Partit Nacionalista Gallec. I en clau internacional, 3 persones han mort i 4 més han quedat ferides en un tiroteig en un saló de bellesa als afores de Milwaukee, a l'estat de Wisconsin, als Estats Units. Es dona la circumstància que l'home havia de lliurar les seves armes a les autoritats aquest mes per un cas previ de violència de gènere. Hores després del tiroteig, la policia ha trobat mort el presumpte autor de la matança, un home de 45 anys. Fonts properes a la investigació apunten a un suïcidi. I no marxem dels Estats Units. Obama i Romney lluiten pel vot llatí en 3 estats decisius. Florida, un d'aquests estats, en disputa acull avui l'últim debat presidencial. Els candidats, Obama i Romney, busquen trencar l'empat que els donen totes les enquestes. I el poble islandès ha votat en un referèndum a favor de modificar la Constitució. 2 terceres parts dels ciutadans, un 66%, han dit sí en adoptar les propostes d'un Consell Popular com a base d'un canvi constitucional. I connectem aquesta hora amb Transmet per saber doncs, com s'està desenvolupant la vaga que hi ha doncs, als autobusos i també al metro. Jordi Penya, des de Transmet, bon dia.
Hola, bon dia. En aquest moment, advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que a causa d'una incidència tècnica a l'estació de Canet de Mar, els trens de la línia R1 entre Calella i l'Hospitalet inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació d'Arenys de Mar. També continua advertint als usuaris que, amb motiu de la convocatòria d'aturades parcials al servei de metro, fins a 9:45, els serveis mínims decretats estableixen un 50% a totes les línies, és a dir, circulen un de cada dos trens. Per últim, recordar que, degut a la mateixa convocatòria, hi haurà aturades als autobusos de TMB entre 9:45 i 3:45 de la tarda. Normalitzat a la resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha cap mena de problema, així ho indiquen els diferents operadors. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Nosaltres renovem les notícies a 9:45. Fins ara.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9:05, donem pas ara al comentari de l'actualitat que avui ens arriba de la mà de Josep Miró i Ardèvol, president de l'associació E-Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia, endavant.
Bon dia. Avui voldria fer un breu comentari sobre les eleccions, completant el denominador comú que apareix en la majoria de mitjans de comunicació. I el primer element que voldria ressaltar és l'ensorrada socialista, que continuen sent pagant la costosa herència del Zapatero. Estan lluny d'haver aconseguit presentar una cara de renovació perquè en Rubalcaba i les persones que l'acompanyen segueixen donant la idea d'un passat que va ser molt desastrós pel país. No és únicament la pèrdua quantitativa, 7 escons sobre 25 a Galícia i 9 sobre també 25 al País Basc, sinó a l'atzucac en què semblen estar. M'explico. A Galícia eren la força d'oposició a un partit popular que es caracteritza per les retallades, però al País Basc eren la força de govern en una comunitat que disposa d'uns ingressos molt més elevats que la resta, més capacitat de gastar, menys efecte de retallada, gràcies al concert i al cupo, que és el que li dona realment aquest avantatge diferencial. Si estan al govern o estan a l'oposició, sofreixen aquests resultats tan dolents, és evident que la desorientació ha de ser una de les característiques que en aquest moment ocupi a la gent de Ferraz. La segona pinzellada és del Partit Popular. Ha fet un extraordinari bon resultat a Galícia, ha obtingut més escons dels que s'esperava, però, vull remarcar també, perquè és una xifra que es passa per alt, que en termes absoluts, en persones que l'han anat a votar, ha obtingut la xifra més baixa des de 1989. I això tampoc mereix ser passat per alt. Evidentment no canvia el resultat, però introdueix un matís que no és menys tenible. Al País Basc, el seu resultat sí ha estat francament dolent. No tant per la pèrdua d'escons, que també, sinó pel fet de que no arriba al mínim necessari, 11 en aquest cas concret, que li permetia fer acords puntuals amb el PNB dins l'estratègia d'aquest últim partit de governar sol i anar fent pactes segons li convingués a tres bandes, Bildu, Socialistes o Partit Popular. Ara aquestes bandes han quedat reduïdes a dues i el Partit Popular es queda fora de joc. I per últim, segurament l'element més visible, l'abstenció, que continua sent molt important. És quasi la primera força al País Basc, compartint pes amb el PNB, i la segona a Galícia. Una mica més d'un terç dels electors no voten. I això, que és un lloc comú, tindria de preocupar molt més del que preocupa, i més en aquesta situació de crisi, els partits. No pot ser que tanta gent es quedi fora, sobretot quan una part de la mateixa ho fa perquè està absolutament desencisada del que li pot aportar cada una de les forces polítiques. Que tingueu una bona setmana.
Ningú, ni un estat, ni una altra nació, ni cap organització internacional no està mai legitimat a afirmar que una determinada nació no és digna d'existir. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Barcelona al Sínode. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
L'altra cara del dia.
Quatre minuts i serà un quart de deu. L'arquitecte Jordi Faulí i Uller és el nou coordinador i director de les obres de la Sagrada Família, nomenat ara fa uns dies pel patronat de la Junta Constructora. Jordi Faulí, nascut a Barcelona l'any 1959, era arquitecte adjunt de les obres del Temple de Gaudí des del 2005 i porta ara tot just 22 anys formant part de l'equip de les mateixes obres. Tot i que per a la Basílica de la Sagrada Família encara no hi ha data segura de la seva finalització, Jordi Faulí sembla que serà l'encarregat de conduir aquest últim tram de la construcció, que esperem que es pugui acabar l'any 2026 per la simbologia d'aquest moment, el centenari de la mort del genial arquitecte Antoni Gaudí. Parlarem durant els propers minuts amb qui serà el substitut de Jordi Bonet. Jordi Faulí ens acompanya aquí en directe. Senyor Jordi Faulí, nou arquitecte responsable de les obres de la Sagrada Família, bon dia i gràcies per haver vingut.
Bon dia i amb molt de gust de ser a Ràdio Estel, em fa molta il·lusió ser.
Com està?
Bé.
Amb il·lusió amb aquest nou projecte?
Sí, amb una barreja de sentiments, no? Primer, agraïment al senyor Cardenal i al patronat per la confiança que m'han donat i ha donat a l'equip que formem a l'Oficina Tècnica de la Sagrada Família. En segon lloc, ben satisfacció, sens dubte. I en tercer, és el més important, el que pesa més, responsabilitat d'estar al davant d'aquest temple, d'aquesta església que tant ens representa arreu, no?
Un vincle personal de Jordi Faulí, encara que sigui indirecte amb aquesta casa, és que és fill de Josep Faulí, que va morir fa 6 anys. Aquest conegut periodista català, Josep Faulí, havia format part de la tertúlia d'aquest programa del Primer Cafè de Ràdio Estel. També el recordem nosaltres amb gran afecte i doble motiu també per saludar-lo amb molt d'afecte a vostè també.
Gràcies. Gràcies.
Doncs amb Jordi Faulí volem parlar una mica de l'etapa que viu a partir d'ara el Temple de la Sagrada Família. Suposo que el canvi d'arquitecte responsable és una mica un fet de successió natural. Jordi Bonet, per la seva edat, doncs, segurament no hauria pogut arribar fins al final, no? I llavors calia aquest canvi. S'ha donat per aquesta causa? Hi havia altres motius, també?
Bé, és decisió del patronat. El que sí que és clar que és una decisió que planteja clarament la continuïtat d'una feina i d'un equip, i és amb aquest equip que tirarem endavant, seguirem construint la Sagrada Família seguint el projecte de Gaudí.
La continuïtat implica que continuen les obres actualment amb les noves torres que estan sortint, les dels apòstols, i ja la de Jesús al mig, que donarà aquesta nova silueta, no només a la Sagrada Família, sinó a tot Barcelona.
Potser abans de contestar, voldria també agrair al senyor Jordi Bonet tot el que m'ha ensenyat aquests anys i també que hagi acceptat de continuar col·laborant amb el temple com a assessor del patronat i alguna altra funció, i també com a col·laborador nostre també amb tasques d'assessorament. Amb ell contem. Què estem fent ara? Doncs continuant. I continuant el programa que Gaudí va plantejar. Un cop cobertes les naus, per tant, un cop acabat l'espai pròpiament d'església, estem ara construint les torres que sorgeixen del damunt de les voltes, les torres centrals. La torre principal, com tothom ja sap, dedicada a Jesucrist, i arribarà a 172 metres i mig, envoltada per les quatre torres dels quatre evangelistes, i al damunt de l'absis la torre de la Mare de Déu. D'aquestes sis torres hi ha ja cinc de començades, la de la Mare de Déu i les torres dels quatre evangelistes. I de la de Jesucrist estem construint un espai de 20 metres d'altura, una sala que és al damunt de les voltes del creuer i que és la base de la torre de Jesucrist. Una sala gran, una sala que té 20 metres d'altura, amb una graderia, que és la que permet que el llum entri en el futur a les voltes del creuer i que conté les 24 columnes que seran el suport de la torre de Jesucrist. Paral·lelament, estem construint la sagristia. Les sagristies són, hi ha dues sagristies, són dues cúpules d'uns 40 metres d'altura, situades a les dues cantonades del carrer Provença, i que Gaudí plantejava també, Gaudí va fer un model de guix, va fer el projecte, uns dibuixos, un model de guix, i que plantejava també com a model per a les torres centrals. Per tant, estem construint la sagristia, del qual ja hem fet el projecte executiu, i amb les formes de la sagristia estem projectant, acabant de projectar les torres centrals. De la sagristia ja hem construït el soterrani. O sigui, ja tenim les voltes del soterrani construïdes i estem muntant ja les bastides per poder situar els encofrats de les voltes de planta baixa, que és propi en l'espai de sagristia, que esperem que estiguin, que estiguin a punt per Nadal, si Déu vol.
Doncs aquesta és potser la finalització més immediata, no? Les sagristies que queden a banda i banda de l'altar, mirant cap a l'altar.
Sí, només una, una, perquè la banda de Marina, del carrer Marina, és per on entren aquests mesos els materials a l'obra i no la podem encara construir. Clar. Però sí que estem construint la que dona al costat, diríem, de les oficines parroquials, tocant el carrer Sardenya. I pot estar fetes a finals l'any 14, i també, per aquestes dates, hi haurà acabada la sala aquesta del damunt del creuer.
Per tant, continuïtat a les obres de la Sala de Família amb Jordi Faulí com a arquitecte responsable, en substitució de Jordi Bonet, que seguirà com a arquitecte emèrit i també com a assessor del patronat. Hem de dir que l'equip d'arquitectes també es completa amb Carles Buixader, Joan Margarit i Josep Gómez Serrano. No sé si em deixo algun nom.
Aquests són la direcció facultativa. Després hi ha tots els arquitectes de l'oficina, per exemple, el departament de projectes que dirigeix en Jordi Coll.
Déu-n'hi-do la complicació que dona acabar una obra començada fa 120 anys o 125 anys, Déu-n'hi-do, i projectada amb uns mitjans del segle XIX, de finals del segle XIX. Això sí, un projecte d'un genial arquitecte, i amb això tot és possible, potser.
Sí, i és possible perquè primer Gaudí volia, com tothom sap, que la Sagrada Família avancés i s'acabés.
Deia, el meu client no té pressa per això.
El meu client no té pressa. Què volia dir amb això? I això ho hem de tenir clar. Volia dir que el que s'ha de fer és fer bé, és fer-ho bé. Per tant, s'ha de construir amb la màxima qualitat. I s'ha de projectar també amb la màxima qualitat. I aquest és el principal compromís que tenim. I què vol dir projectar amb la màxima qualitat la Sagrada Família? En primer lloc, ser el màxim de fidels a Gaudí. És a dir, al començar qualsevol nou element, mirar tota la informació de Gaudí, estudiar-la, que és molta, i plantejar-la com a base del projecte. I a partir d'aquí, fer el projecte definitiu de construcció. És això el que estem fent ara amb les torres centrals, que Gaudí ja va esbossant diferents dibuixos i que va projectar en la sacristia les formes de les torres.
Senyor Jordi Fauli, tot aquell debat que hi va haver als anys 70 i als 80 amb dubtes sobre la fidelitat a l'estil de Gaudí, les noves estàtues, els nous retaules exteriors que s'anaven fent, tot aquest debat intern, podem dir que s'ha resolt dintre de la diversitat i del respecte a les opcions contràries a la continuació de les obres?
A veure, què fa Gaudí, que evidentment era molt llest? Primer, ja ho saben, planteja, construeix ell mateix una façana completa, que és la façana del Naixement, fet absolutament inaudit en l'estat de l'arquitectura. I ho fa, primer, per obligar les futures generacions a fer el mateix amb altres parts de l'edifici. Segon, per il·lusionar la ciutat de Barcelona i el poble de Catalunya en la construcció de la seva família, veient com s'aixecaven quatre torres. Per donar una imatge de la seva família arreu del món, perquè fos coneguda i vingués gent de tot el món i de tots els pensaments a visitar la seva família.
I vaja, si ho ha aconseguit,
I
això.
I ho ha aconseguit, ell ho deia, va ser un profeta, etcètera. I en següent, i també vol dir, ho va fer, perquè si construïa una façana, li donava temps amb ell per projectar la resta. I va projectar les naus de l'interior, va projectar la façana principal, la sacristia, i va fer dibuixos del conjunt.
Uh-huh. Suposo que a la Sagrada Família, perdoni, hi ha un abans i un després a la dedicació del Sant Pare, ara fa 2 anys.
Sens dubte. O sigui, en aquell moment, molta part del món va descobrir que no només hi havia la façana del Naixement, sinó que hi havia també un espai d'església on que Gaudí va projectar perquè una persona d'entrada dintre sentís bé i sentís la transcendència i es trobés a prop de Déu, no?
Uh-huh. Arquitectònicament, la Sagrada Família, molts experts i fins i tot biblistes com Armand Puig ho han destacat, és aquest gran diàleg entre el cel i la terra i és aquesta projecció d'allò que és sagrat a l'exterior, no? Amb les taules exteriors, uh-huh. L'austeritat dintre del temple, amb gran bellesa arquitectònica, sí. De les columnes, sí. És a dir, és únic en el món.
És únic, és a l'interior és la llum, per tant, la llum entra per tot arreu. La forma esbelta dels arbres, dels arbres estructurals que inviten a elevar la vista, l'altura creixent de les voltes fins a arribar a la volta de l'absis on hi ha la representació de Déu Creador dalt de tot, que es veu des de l'entrada. Aquesta sensació que deia Gaudí és com un bosc, molt lògic, estructuralment molt lògic, un bosc on, com qualsevol bosc, on té la sensació de l'amplitud i també de la intimitat. I a fora els retaules. I aquí entra també el que Gaudí va deixar molt clar. Ell va definir clarament la simbologia de tots els elements de la Sagrada Família. Però va donar llibertat als arquitectes i, sobretot, als artistes, perquè en cada moment històric els millors artistes fessin la seva contribució i la del seu temps a la Sagrada Família. I és el que ha fet l'escultor Josep Maria Subiracs a la façana de la Passió, és el que han fet els altres escultors que han intervingut a la Sagrada Família, i és el que està fent l'artista Vilagrau, Joan Vilagrau, amb els vitralls, que acabaran donant aquesta sensació d'intimitat a l'interior, aquest extraordinari interior.
De la Sagrada Família i de les seves obres podríem seguir parlant hores, però estem molt contents d'haver conversat uns minuts amb Jordi Faulí i Uller, el nou arquitecte responsable de les obres del Temple d'Antoni Gaudí, la Sagrada Família. En la primera entrevista que concedeix a un mitjà de comunicació després del seu nomenament, li agraïm molt que ho hagi fet aquí amb
Ràdio. De ràdio.
De ràdio, perdoni. A un mitjà de comunicació radiofònic.
Radiofònic,
per tant, sí, segur que ha tingut peticions a dojo i molts contactes.
Estem a la disposició de qui vulgui tenir informació de la Sagrada Família.
Per cert que litúrgicament hi ha celebracions que es van fent. Aquest mateix dissabte es va fer una eucaristia amb els voluntaris de Càritas.
Va ser molt bonica, molt litúrgia, molt, molt ben aconseguida, en la meva opinió.
Uh-huh. L'any passat i l'anterior, doncs, un cop al mes. Vostè veu viable celebrar una missa cada diumenge a la Sagrada Família, des de la seva opinió, encara que no sigui pròpiament litúrgica, sigui d'arquitecte, en el moment actual, tal i com estan les coses?
Des del punt de vista arquitectònic no hi veig cap problema. Evident, és un tema que no em correspon. I hi ha temes de tipus organitzatiu, de tipus, suposo, organitzatiu eclesial intern de la Sagrada Família, i per tant entenc que és un tema que ha de resoldre l'arquebisbat.
I segur que ho afrontarà amb la màxima
dedicació.
Sí,
jo crec
dedicació.
Que fins ara, la veritat, les misses tenen molta dignitat i crec que estan fent que aquest interior sigui realment viu, sigui litúrgicament viu. Per exemple, la dissabte va ser extraordinària, com m'ho vaig entendre, i ara tindrem la missa d'aniversari de la dedicació el dia 11 de novembre.
El dia 11 de novembre, ho anunciem, 11 de novembre, diumenge a les 5 de la tarda, missa presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac, també aprofitem per dir-ho, i en tot cas segur que, si Déu vol, quan estigui acabada la Sagrada Família, hi haurà culte normal, en aquest cas el d'una gran basílica com és aquesta.
realment la seva feina està pensada, primer, per això, per donar a conèixer el missatge evangèlic a tothom, a gent de tot el món, i en segon lloc, com espai de culte, totalment.
Gràcies, senyor Jordi Faulí, arquitecte responsable de la Sagrada Família, el nou arquitecte responsable. Alguna cosa més vol afegir per acabar?
Que estic a la seva disposició pel que convé en qualsevol moment.
Molt content que els nostres oients l'hagin pogut escoltar. Que vagi molt bé, una abraçada a tot l'equip i molts ànims.
Que per seva i moltes gràcies.
Bon dia, adéu-siau. Bon dia,
Ràdio Estel.
La ràdio a la carta, els programes, els concursos, la nostra música, l'actualitat. Des de www.radioestel.cat podràs gaudir de la teva emissora des de tots els angles, des de totes les perspectives, perquè cada dia ens llevem amb tu, siguis on siguis. Clica'ns, www.radioestel.cat, el teu lloc web de capçalera.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que com a mínim es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. Món sense fronteres, amb Àngel Miret.
Minuts i seran 9:45. Ara arriba el moment de Món sense fronteres, l'espai social sobre solidaritat, cooperació, sobre el món de la immigració i sobre la igualtat i la dignitat de les persones. Espai que compartim sempre amb Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona, advocat i professor de la Universitat Pompeu Fabra. Senyor Àngel Miret, bon dia, benvingut.
Bon dia, bona hora.
Bé, tenim molts temes sobre la taula, després d'un cap de setmana molt intens políticament amb aquestes dues eleccions que s'han celebrat a Euskadi i a Galícia. Bé, parlem avui doncs d'un tema que té a veure amb la immigració, i és que de les 420.000 persones que van abandonar Espanya en el que portem d'any, d'aquest 2012, gairebé 9 de cada 10 eren estrangeres, és a dir, que tenim un fenomen de retorn, no?, d'immigrants o als seus països o buscant altres horitzons.
Sí, paradoxes. En aquest mateix programa no fa pas massa temps estàvem reflexionant una mica sobre l'arribada massiva d'immigrants i sobre el problema que això comportava en el país, a part d'algunes avantatges o moltes avantatges de tipus econòmic, i fixeu-vos com és el món, que en 3 o 4 anys hem passat d'estar amoïnats per això a adonar-nos-en de que els nostres joves estan marxant, de que l'any passat van marxar 420.000 persones d'Espanya, per tant s'està reduint la població. Una bona part d'aquests eren estrangers que retornaven a casa seva, però també hi havia 55.000 nacionals espanyols que van fer les maletes i van decidir marxar. I ves per on, de la mateixa manera que Catalunya era un dels espais on més persones arribaven, també en aquest cas és la comunitat autònoma dintre de l'estat espanyol amb què la població ha disminuït més, concretament a Catalunya prop de 80.000 persones menys. I fixeu-vos que és precisament és proporcional als fluxos d'entrada quan parlàvem d'una immigració. Així, la segona seria el País Basc, que té prop de 21.000 persones menys, Madrid amb 20.000 aproximadament, etc. I, en canvi, les que creixen una miqueta són aquelles que tampoc no tenien masses fluxos migratoris, per exemple, Andalusia, les Balears, Astúries, etc. Bé, doncs aquí està la paradoxa. Patíem. Algú em havia preguntat alguna vegada, potser en aquest mateix programa jo havia fet esment, de dir, però quan s'aturarà aquest flux? Perquè semblava que la gent venia aquí per distreure's. En fi, ara faig una mica de demagogia, Ignasi?
Bé, però de vegades la visió, no sé si dir frívola o superficial, era aquesta, no?
No, i finalment sempre la resposta era quan deixi d'haver-hi feina. Doncs mira, aquesta circumstància s'ha produït i, per tant, el resultat, que no era pas cap gran intel·ligència per part meva d'això. I ara fixeu-vos que allò que nosaltres dèiem i hem de posar límits i tota aquesta història, ara resulta que altres països ho fan en relació als espanyols. Per exemple, el Regne Unit està amoïnat per la gran arribada d'espanyols allà a treballar i a buscar noves oportunitats de futur, de manera que el Regne Unit està començant a pensar en uns plans per situar la immigració espanyola i d'altres països amb uns límits determinats, cosa que vulneraria, diguem-ne, els tractats de la Unió, però bueno, s'estan plantejant de limitar a 100.000 persones els que puguin arribar cada any. Aquest darrer any van arribar al Regne Unit 216.000 persones, de les quals ara hi ha Espanya, junt amb Polònia, Índia, Pakistan i Lituània, és de les que més persones aporta.
Doncs, déu-n'hi-do, aquí sí que podem aplicar el gran criteri evangèlic, no? Allò que... o la regla d'or, millor dit, no? Allò que no vulguis que et facin a tu, no ho facis, no? Els que venen
no,
de fora.
No, estaria bé que prenguéssim la lliçó, eh? Estaria bé que prenguéssim la lliçó, perquè fa uns anys érem tan importants i tothom volia venir aquí, teníem tant d'èxit, i els pobres immigrants, en fi, que n'hi havia de tots, des d'un punt de vista de qualitat professional i personal, com tot arreu, però, en fi, teníem un cert recel, ara resulta que són els espanyols els que tenen problemes. Mira, Ignasi, ahir m'explicava un bon amic que va estar a Brasil, venia de la Guaiana Francesa i només havia d'agafar un bitllet des de Brasil a Argentina. Doncs va tenir severs problemes amb el trànsit que havia de fer a Brasil, perquè a Brasil ja ha advertit clarament que no vol cap espanyol. I li van dir clarament, van dir, escolti, no, torni-se'n. Després de tots uns ets i uts va aconseguir comprar un bitllet i ensenyant el bitllet d'avió conforme feia un trànsit només cap a Argentina el van deixar passar. Brasil, tercer Brasil. Món, fa quatre dies.
Però una potència emergent.
Fa quatre dies, eh? Sí, doncs sí. Ara els espanyols anem pel món una mica amb un passaport, malgrat que sigui espanyol i de la Unió Europea, que ens diuen passi, que aquí vostè no s'hi pot quedar.
Doncs bé, ens fa reflexionar sens dubte això que ens planteja avui Àngel Miret. Anem a més temes sobre l'actualitat social. Parlem ara de la pobresa, d'aquesta pobresa que es fa visible, malauradament.
Sí. Fa pocs dies s'ha celebrat el dia... celebrat, en fi, s'ha commemorat...
Sí, el dia per l'erradicació de la pobresa, el 17 d'octubre.
Efectivament. Es va fer un acte per part de la taula del tercer sector, a la qual van participar doncs, autoritats diverses i, sobretot, molta gent d'entitats, perquè, veritablement, la situació comença a ser molt difícil. Fa pocs anys, l'any 2008, un de cada sis catalans vivien amb una renda inferior al llindar de la pobresa. Això fa 3 anys. Ara ja, només en 3 anys, un de cada 5. Vol dir això que mig milió de persones més s'han incorporat en aquesta situació de risc. Segons com ho mesurem, inclús, amb criteris d'Eurostat, que és l'oficina europea, podríem arribar a dir que un de cada 3 catalans, per tant, més de 2 milions de persones, viu en risc de pobresa. No en pobresa, però en risc de pobresa o d'exclusió social. Són unes xifres que fan esgarrifar, Estem parlant, a més, d'una nova pobresa, aquesta pobresa, diguem-ne, que surt del que era històricament habitual. Avui estem parlant de gent que fa 3 o 4 o 5 anys tenien una situació, diguem-ne, econòmica de classe mitjana. Podien fer viatges, podien tenir un període vacacional, fins i tot alguns gaudien de segons vehicles i segones residències. En aquest moment, aquesta classe mitjana està desapareixent. Això ens preocupa molt.
Sí, sí.
Ja se sap que les fortaleses democràtiques estan en aquells països en els que la classe mitjana constitueix un gruix molt i molt important. I justament els països amb desigualtat són aquells en què hi ha unes classes, diguem-ne, amb molts i molts recursos econòmics, penseu en qualsevol país llatinoamericà, per exemple,
sí.
I una gran població, diguem-ne, molt pobra, mentre que la classe mitjana s'estreny.
Sí.
Bé, doncs a casa nostra tots els indicadors ens diuen que no anem en la bona direcció.
Que s'està accentuant aquesta diferència, diguéssim.
Que les classes mitjanes, aquest gruix que dona estabilitat als països, que fa la democràcia forta, i doncs s'està reduint, s'està primant, i això ens amoïna molt. És a dir, els països en els quals els nivells de renda per exemple, els països que es consideren els nivells de renda, com ara el Japó, molt equilibrats, els països nòrdics, les rendes van de 1 a 6, és a dir, qui cobra menys, qui cobra més, està de 1 a 6, i en aquest moment aquí a Espanya, diguem-ne, la situació s'està perllongant.
Doncs aquesta pobresa de les desigualtats, encara més sobre això?
No, bé, sí, hi ha més dades, en tot cas, no sé si hem de parar ara...
Ens queden 3 minuts, si vol comentar aquestes dades,
sí,
o si no anem a un altre tema.
No, mira, per exemple, per donar dades, algunes que hem dit, però el que és important, per exemple, és que la població que està patint menys els efectes de la pobresa, fins ara la població gran, que segueix sent també blanc d'aquesta pobresa, però sobretot ara és en la població infantil. Estem parlant que més d'un 28% dels nens i nenes viuen en famílies amb renda sota el llindar de la pobresa, i aquest tema de la pobresa, des d'una perspectiva catalana, a mi m'agradaria fer-ne 3 reflexions, que són, primera, la necessitat de que la renda mínima d'inserció, el PIRMI, que la Generalitat té moltes dificultats en pagar, segueixi no solament disminueixi, sinó que incrementi, perquè aquests diners de la renda mínima d'inserció, que estan a l'entorn dels 500 euros, són els que garanteixin un mínim vital que et permeten, diguem, alimentar-te i tenir un sostre sota el que aixoplugar-te. Però també ens fa rumiar una mica, sense entrar en la vessant estrictament política, a la necessitat de que Catalunya tingui un sistema de finançament adequat. Perquè, és clar, aquests nivells de renda que disminueixen dia a dia estan al costat d'una pèrdua de 9.000 milions d'euros l'any, que venen a centre un 8-9% del PIB, del Producte Interior Brut Català, i, per tant, sense oblidar una solidaritat necessària amb la resta de pobles de l'Estat espanyol i amb la resta de pobles del món, no és desitjable que això segueixi d'aquesta situació. És a dir, la solidaritat és justament, l'expressió de solidaritat té un component, un alt component de voluntarietat, i hem de mirar de, també, que a casa nostra tinguem una situació, ja no dic per fer aves ni per fer carreteres, sinó per garantir a tota la població un mínim vital digne, no? Uh-huh. Aquest és un tema, doncs, que s'haurà de posar damunt la taula, i sobretot aquesta necessitat de preservar les classes mitjanes com a element vertebrador del país.
Doncs bé, no sé si en un minut, senyor Àngel Miret, podem acabar amb algun signe d'esperança o amb alguna notícia positiva.
No, home, i tant, hi ha moltes notícies positives, eh? Per exemple, doncs, que ja n'hem parlat a vegades, però mira, si vols que faci referència a un tema molt curt, és, per exemple, el programa Hàbits, que estructura l'Ajuntament de Barcelona a través de la Regidoria de Dona i Drets Civils. Una molt bona notícia és que, mira, l'últim any, 112 dones que practicaven la prostitució han trobat feina i han pogut sortir d'aquest entorn de, diguem-ne, d'esclavitud, si m'ho permets, perquè és d'esclavitud, sí. I que en aquest moment, doncs, aquestes dones que participen en aquest programa, 112 han aconseguit sortir d'aquesta situació personal i s'han incorporat en plenitud, això són dades molt recents, ara de fa uns dies, d'octubre, i per tant, escolta, enhorabona, sense oblidar la gran xarxa d'iniciatives i entitats socials que combaten la pobresa.
Gràcies, Àngel Miret, per l'estona d'avui. Ens retrobem, si Déu vol, dilluns vinent. Que vagi bé, bona setmana.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem 2 entrades dobles per l'espectacle La família irreal, de Degoll de Gom i Minoria Absoluta. Entra a www.radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Barcelona al Sínode. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones, d'Isabel de Villena, en versió de Marta Pessarrodona. Un clàssic de la literatura medieval catalana, ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai que descobreix la vida musical de la gent gran. Moltes persones grans gaudeixen de cantar en grup, de cantar en una coral, però la nostra protagonista d'avui va tenir recentment la possibilitat d'actuar conjuntament la seva coral i la de la seva neta, àvia i neta, posant juntes la seva vida en solfa.
Els nostres protagonistes d'avui.
Dic Maria Montserrat Rossell, Obiols, nascuda a Masnou. Tinc 74 anys. Molt ocupada estic, amb els nets, a canguro, a més a més soc la presidenta del casal de Can Malet de Masnou. Som 600 i pico de socis. Canto amb una coral, la coral de Can Malet. Som una vintena de cantaires. Ara tenim una professora molt maca i jove, que es diu Anna Isern, i ens fa anar molt rectes, ens fa anar.
Coneguem la seva història musical.
Música m'agrada molt, cantar molt. Jo vaig cantar a l'Orfeo de Masnou. Era molt joveneta, uns 15 o 16 anys tenia. Vaig estar poc temps amb mi germana, que també te cantava, amb en Sant Pere, que era el professor Pere Sant Pere, en Sabes, deia. Però vaig estar molt poc temps. L'embalat. L'embalat era el més maco que hi havia. Ara no, que és molt diferent. Però l'embalat, que és de guarnit, que és com estava, el casino, tothom... Allò era preciós, era preciós. Me'n recordo que eren flors blaves al costat, roba, un parquet d'aquell, parquet de fusta, i és que et feia una il·lusió entrar allà dintre, en l'embalat. Anàvem totes mudades, trenava el vestit, les sabates, senzilletes, perquè no hi havia diners, unes orquestres, no me'n recordo bé, però era música clàssica, i també una mica de valsos, el tangos, tot això. Sí, una colla de jovenetes, anàvem, ballaves amb un, ballant l'altre, i maco perquè portaves una llibreta i apuntaves, ara toca ballar amb tu, ara toca ballar amb l'altre. Jo sé que ha de tornar. Aquí tenim la Calàndria antiga, la vella. Ui, me'n recordo de la vella. La Calàndria era un ball, feia com una palanca així, feia així. Els asientos, me'n recordo, i la pista aquí, i el casinet, també el casinet, i la Calàndria, la competició. Però el casinet era més fina. I en canvi la Calàndria s'usaven tots allà. Però els balls eren molt macos, Salvatana, totes aquelles orquestres tan maques que hi havia. Ara me'n recordo de Jorge Sepúlveda, en les cançons molt magues hi havia. El que és a Trèbol, també veia el Trèbol, em recordo, la Trèbol. Tot això ja no existeix, ja són conjunts ara. I allà country també, el que passa que els genolls ja no tiren. Però com fem una festa i aquí el casal fem ball, doncs ballem suelto, clar, perquè moltes viudes, doncs ballem sueltos. De volver a mí cuando yo esté mirando al mar. Eren dos germans i vam casar. A l'any de la Riara, aquella de Sabadell i Terrassa, són 50 anys. 50 anys fa, perquè sí, perquè volíem anar a viatge de nuvis allà a Vall d'Aran, tots aquests puestos d'aquí, i vam dir que anàvem a un altre puesto, perquè estava tot incomunicat. Llavors ja vas deixant d'anar ballant, ja amb els fills, ja tenies que treballar a fàbrica i ja arriba a casa, doncs els crios, hi ha molta feina ja. Era diferent, canviava la cosa. Primer va vindre la noia i després va vindre el noi. Llavors continuava la música, m'agradava la música, doncs com un relax. que dius, va, estàs fent la feina, poses la ràdio i sents la música, també m'agradava, entrevistes que feien, també m'agradava. I les novel·les, que tothom, a la que posàvem, bum, la posàvem i ja l'escoltàvem. I encara la poso quan hi ha música maca, boleros. O ara no, allò taca-taca, no. I escoltàvem música, feina, feien feina. Ara els comprava, me netejava, o estava a cosir, o mitja, que m'agrada molt fer mitja, ganxet, també m'agrada. Però ara hi ha més, hi ha la tele, de les novel·les d'aquell temps. No, jo vaig cantar aquí a la Coral, quan vaig vindre aquí al Casal, fa 5 anys ja. Però és quan vaig posar de presidenta. Jo, com que soc molt activa, de seguida vaig a una coral i de seguida vam fer-ho. I així m'hi vaig posar per fer bulto i que m'agrada, m'agrada. Poder uns 3 professors han passat ja. I ara que tenim aquesta noia, que és molt fabulosa. És una que ens fa anar rectes i l'escoltem. Ens diu, calla, callem. Però per feina, eh? O sigui, et deixen raonar ni res. A treballar, a treballar. Una hora que està aquí, s'ha de treballar. I ho fem molt bé. Aquella em va dir, Maria, diu, vols ser presidenta? I vaig dir, pues sí. Vols il·lusió, vols un peny, ara fem això, fem l'altre, què ens sembla això, l'altre, faig a pica-pica gratis, això és el que ens agrada a la gent. Aquí hi ha molta feina i ho faig de gust, perquè si ho fes de gust, també tinc ajudants, eh? Molts ajudants que tota la Junta m'ajuda, eh? Perquè tu fas això, tu fas l'altre, tu l'altre, tu cuides això, i com una festa avui mateix, ahir mateix, aquest dematí, hem vingut ja a reclamar, ajudant-me a les cadires, a les taules, han fregat, i han deixat tot net per la tarda poder fer activitats. Ahir vam fer la inauguració del curs escolar dels cantaires de Can Malet amb els cantaires dels finesos, UNESCO, el Cor Infantil UNESCO. Això, davant estaven els petits i darrere estaven els grans. Primer van cantar 3 cançons nosaltres, gent gran. I després van cantar els nens, van cantar 2 cançons. I després van cantar una cançó tots junts, al final. Bucaré cuencos, és un gospel. I primer van cantar entre tots en espanyol. I després en anglès el van cantar ells. I després van cantar altra vegada nosaltres en espanyol, tots plegats. Va estar molt bé, vam anar en conjuntats. Professora molt maca i jove, es diu Anna Isern, o ahir mateix que m'estava a la coral i ens va dir, diu, els nens es porten més bé que vosaltres. Allò que raonàvem, girava així, ens deia tonteries que els nens no ho feien. Estaven els nens que més movien. I nosaltres anàvem xerrant. Sí, es va fer a canya i llavors vam callar tots. Ja veus, llavors com és la cosa. Vaig, no sé, en una il·lusió, perquè tenia la llavaneta, cantava la llavaneta, a mi, bueno, en el grup, i això em va fer molta il·lusió. Ah, això sí, sí, l'àvia i la neta, sí, a ella també li feia molta il·lusió cantar amb la iaia, l'única que vaig cantar amb la llavaneta, i va fer molta il·lusió. Te'n recordes, Sara, tu, d'aquesta cançó? Sí, cuenco. Si la jamba, cuca y en el cuenco. Oh! Ese és en anglès, però no sé anglès. Hi havia les amiguets, els amiguets, i això també hi va molt, oi? Oi, Sara? Em va agradar? és com un canvi. Estàs treballant a baix o estàs atenent el públic, llavors puges aquí i cantes i relaxa, relaxa. Canvi del xip.
Volem descobrir coses, més coses, de com ens ajuda el cant. Sabeu quina relació hi ha entre cantar i riure? Escoltem-ho.
Parlem amb Conxa Trallero, musicoterapeuta.
En el moment de cantar posem en funcionament una gran quantitat de músculs a la nostra cara que són molt similars als que s'utilitzen a l'hora de riure. I per això existeix la risoteràpia, doncs també el fet de cantar és molt terapèutic i ens connecta molt amb el nostre interior i ens fa molta alegria, no? La possibilitat d'expressar el nostre món emocional, la nostra part doncs, més personal. Ara es posa molt la ràdio i ens oblidem de cantar i és molt important perquè quan una persona canta a una altra, és un exercici que jo a les sessions de musicoteràpia faig de vegades, no? Agafar dues persones i fer que una li canti a l'altra una cosa inventada en aquell moment, però pensada per aquella persona en concret. I sempre tothom diu que se sent molt cuidat, molt acaronat, molt amb una sensació de com si la mare et gronxés i t'estés doncs, cuidant. No? I això és important perquè et dona una gran serenor i una gran sensació de ser estimat.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel 93 409 2777.
Finalment, hem demanat a la Maria Rossell que ens triés dues de les seves cançons preferides.
La cançó que m'encanta, Girona i Mada. És una cosa que la sento, català, sents, aquesta m'agrada molt, perquè la sento meva, de Catalunya, mada, és una cosa que ho sents, quan la canto, m'atreu. Com fan sardanes, alguna vegada hi he anat a ballar sardana, però els genolls ja fa el tanto. Avui he fet unes fotocòpies que em va donar una senyora gran que ho tenia per partitures, i he fet fotocòpies i li donaré a la professora a veure si un dia la podem cantar nosaltres també. Allà ja vam cantar moltes, hem donat i les encantades. Vam cantar Rosó, ahir vam cantar Rosó, també és molt maca Rosó. La Gavina, vam cantar també la Gavina. mostres, aquelles cançons tan maques que tenia. Una d'aquestes que són... És que no me'n recordo el cantant. Ara, el diable. Oh, Rosó, com la canta. Oh,
Rosó.
Totes les de Django m'encanta. Aquesta sí que tinc un caset, m'encanta en Django. El seu cantar que té, el dolçura que té, té un altre estil de cançó. Una altra cosa, té altra cosa que m'encanta. És el que més m'encanta, a tots. Que m'agrada. Ell i com canta, i per la tele, més com ha sortit per la tele, bueno... Sí, a Barcelona una vegada, a la jugada en directe. Ja fa anys, això. És una cançó que em porta records. Maco, sí. La música és molt. Per mi, molt.
Perquè és fresca i és suau i és un don de poesia.
Perquè ara mateix també, quan vaig al dinar, llego la ràdio i des de la cuina sento música i parlar i enronar i sento, m'agrada. Sembla que no estigui sola, com una companyia. I l'emissora que m'agrada més és la Ràdio Estel. M'agrada perquè és una cosa que m'agrada posar-la. Ma germana posa el rosari, jo poso la música.
Un dia i un altre dia.
El teu programa no ho he sentit mai, però hi ha persones que ho he dit i ho escolten. Avui ho diré jo. I tal dia surto jo a l'entrevista, aviat si m'escolteu. Això sí que ho faré.
La meva Roser, vulgues fer-me companyia. Rosó, Rosó, llum de la meva vida. Rosó, Rosó, no desfacis mai l'oció. Rosó,
segurs que heu fet cas a la Maria i molts heu escoltat avui la seva història musical i us animem a tots, avis i nets, a posar junts la vida en solfa.
Toni Huguet i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Regat posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, 7:45, amb Mercè Regat. Actualitzem el dia només per tu.
Jo
Quisiera ser civilizado como los animales.
Ja torna l'Animalada, el saló solidari i pioner dedicat als animals abandonats. Del 26 al 28 d'octubre, a la sala 92 del Palau Sant Jordi de Barcelona. Pots adoptar el teu animaló, que serà un més de la família. Moltes activitats cada dia pels grans i petits, demostracions, xerrades, agility, contacontes. Més informació al telèfon de l'ADA, 902 197 600, perquè a l'Animalada vés-hi més d'una vegada. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Avui volem acabar també felicitant les religioses concepcionistes missioneres de l'ensenyament després de la canonització de la seva fundadora, la religiosa catalana de Vic, Carme Sallés. Avui hi ha missa d'acció de gràcies a Roma i al novembre n'hi haurà també a la catedral de Barcelona. L'arxidiòcesi de Barcelona se celebrarà segurament a la Basílica de Santa Maria del Mar. Ens acomiadem, hem estat amb vosaltres des de les 8, el David García, el Ferran Capdevila, el Toni Huguet, el Xavi Aguilar, el Gerard Carrión i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia, fins demà.
Ràdio Estel.